Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Programa 526, 9 de novembre, i ens escapem cap a una casa rural, un allotjament rural a l'Urgell, 100%, i ho remarquem, sostenible, la Torre del Codina. Compta amb els bolets, en Vizcarro se'n cuida de Meteoambient, o a Meteoterra en Jordi Puig, i la Garrofa, una joia amenaçada. Ens entaularem amb un dels millors vins del món, i és del Priorat, i el temps, la Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens parlarà del paper aglutinador de Meteocat i l'Atlas Climàtic de Catalunya. I recordeu, som digitals, per tant, web, mail, Facebook i Twitter, les nostres vies perquè ens sentiu.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies ens han portat, sobretot, un notable descens de la temperatura a partir de les últimes hores de dijous, sobretot però el divendres, i també les nits del cap de setmana. I van tocar fons els termòmetres, doncs, entre la matinada de dimarts i la de dimecres. Avui han pujat notablement i un front esquifit ens ha creuat.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Josep Maria Vandellós, finalista de la setmana, mar remenada, Torredembarra, una posta de sol, intuïm per la posició de la costa, del sol i del mar. Foto del 5 de l'11, magnífica.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap a l'Urgell, ho fem al voltant de la capital, de Tàrrega, i allà hi ha el Jaume Ramon Soler. Ell és propietari de l'allotjament rural de la Torre del Codina, però també és president de l'entitat Grup d'Ecologia i de Medi Ambient de Tàrrega, i a més és president de l'Associació de Turisme Rural de l'Urgell. Jaume, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé. Fantàstic. Avui una mica de vent, però bé, aquí estem,
bé, estem resistint. L'Urgell és una comarca que hi ha tardes que el vent acompanya, o molt, o poc, quan s'acosta l'hivern la boira, i en definitiva el contrast en aquesta època també entre la nit i el dia, que comença a ser notable. Escolta'm.
Sí.
L'allotjament és la integració pràcticament perfecta al terreny. Un allotjament, atenció, que aquest 2023 l'ONG Internacional Sense Ànim de Lucre, l'ITR, l'Institut de Turisme Responsable, li ha tornat a donar el certificat Biosfer perquè ho compleix absolutament tot. Aquest és un premi, diríem, que té pedigrí, eh?
Sí, és una aposta que vam fer, donat que hi ha l'orientació de l'allotjament i la voluntat era, doncs, de fer un allotjament al màxim compromès amb tots els objectius de desenvolupament sostenible, és que està marcat a l'Agenda 2030, doncs, ja, com que anàvem en aquesta línia, doncs vam voler veure si complíem amb els requisits de tota aquesta certificació i, bé, amb una mica d'adaptació i fent la feina doncs, millor de la que la fèiem, doncs vam aconseguir la certificació i, a més, doncs anem millorant dia a dia seguint les indicacions de la mateixa fundació que porta tot aquest tema del certificat d'Iosfer.
Uh-huh. Escolta'm, pràcticament tota l'energia que consumeix aquesta casa, eòlica, fotovoltaica, tèrmica, plaques solars, eòlica, per tant, aerogenerador,
sí.
Bé, energèticament, pràcticament consum zero, no?
Consum zero durant pràcticament 9 mesos de l'any. Ara que som a l'hivern, si mos arriba la boira, llavors necessitem el suport d'un generador que tenim, un generador de gasoil, per tal de, doncs, en moments puntuals d'elevat consum o que no fa vent ni a llum, diguem-ne.
Això mateix, i la boira...
Es necessita per mantenir doncs, un mínim, però sí que el que s'ha intentat cada vegada i s'intenta cada vegada més és reduir al màxim el consum, o sigui, el consum elèctric amb tot el tema de lluminàries doncs, de LED i amb aparells doncs, que redueixin el consum al mínim. I també, molt important, és donar instruccions als clients perquè siguin responsables doncs, i no es deixin cap llum encesa, que no necessitin i minimitzin el consum elèctric. Llavors es aconsegueix aquest objectiu.
Uh-huh. Escolta'm, els clients busquen, m'imagino, és un allotjament per 15 persones amb 6 habitacions... Clar, els clients busquen això, busquen, m'imagino, aquest estalvi d'aigua, perquè molta de l'aigua procedeix de la cisterna de pedra recollida gràcies a la pluja. Darrerament no tant, però vaja. A més a més, aquí hi ha biodiversitat al voltant, estem parlant d'observació d'ocells, estem parlant d'un centre d'interpretació de la vida rural o producció agrària ecològica certificada, l'espai d'herbes aromàtiques. Per tant, escolta'm, és que ho teniu tot.
Bé, tenim tot el que doncs,
dona l'Urgell
i ho estem intentant posar en valor perquè el client doncs ho conegui i doncs i amb aquest sentit costa, o sigui, el client ve perquè l'espai és agradable, té totes les comoditats, també. I, a més, està en un espai singular, amb una filosofia també, diguem-ne, singular. I en aquest aspecte, doncs, això, les experiències que es poden viure, no només aquestes, sinó moltes altres d'observació, no només d'ocells, sinó també, per exemple, el cel nocturn en aquesta zona, els dies que està clar, és
una meravella.
És un espectacle, les postes de sol o el mateix paisatge... Bé, les construccions que encara queden fantàstiques de pedra en sec al voltant de la zona, de la comarca ja de l'Urgell i la Segarra, doncs tot això, bé, són uns valors que tenim i que intentem transmetre als nostres clients i ho aprecien i ho valoren. I llavors, doncs, mira, així estem fent aquest servei.
Escolta'm, el perfil de la clientela és bàsicament català, d'alguns llocs d'Espanya, o també el client estranger busca aquest perfil d'establiment?
Bàsicament és un client familiar o familiar de català, perquè un grup de 15 persones que lloguen la casa ha de ser un grup proper i que busquen proximitat, no busquen... si fossin persones individuals, segurament sí que aniríem a buscar uns perfils més a nivell internacional o de gent que busqui un altre que busqui aquesta cosa. Però bàsicament els ser grups molt heterogenis també, pot haver gent que estigui interessada en el que fem i gent que no, i que es busquin diferents coses, doncs bàsicament doncs és el client nostre és familiar, o sigui, grups familiars amb nens, i també poden vindre els pares, o colles d'amics també amb nens que venen doncs fins al màxim de 15 persones i això, amb 6 habitacions, i aquest és el 90% del client. Últimament estem tenint alguns grups d'empreses que fan doncs fan doncs sessions de formació o de reflexió, o fins i tot hem tingut grups d'escoles d'idiomes, o l'any passat vam tenir, i l'any que ve, no, enguany hem tingut un grup de ioga que ha vingut des de Polònia a fer ioga doncs a la nostra casa rural. Vull dir, és bastant heterogeni, però bé, el 90% és client català.
Perfecte. Doncs, escolta, hem repassat una miqueta aquesta joia de l'Urgell, pràcticament autosuficient, energèticament parlant. Ho has dit, 9 mesos, que Déu-n'hi-do. L'aigua també, i en definitiva amb tot aquest ventall d'activitats al voltant, i en definitiva una oferta única en un món en què algunes de les poblacions de pedra no deixen indiferent. El món de l'Urgell, a Talladell, al municipi de Targa, el límit, en aquest cas, amb pràcticament la Segarra. Un plaer, Jaume. Una abraçada.
Moltes gràcies.
El concurs.
Amb quin guardó mundial ha estat nominada la Torre del Codina? N'acabem de parlar. Lot de torrons i mels alemany, tot un bon tas de l'univers del dolç natural d'aquesta casa dels torrons i mels alemany és el premi. A la setmana passada, l'entrevista Green amb Marc Vilaú es va pronunciar, perdó, en contra d'una mat l'agost passat. D'on prové aquesta mat i fins a quin poble aniria? Doncs la resposta era de Valmuel, a les comarques de Terol, fins a Begues. L'estoig prèmium de torrons i mels alemany, el premi guanyador Marcelino Jové, de la Seu d'Urgell.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Va, José Luis, ara què ens portes?
Fixa't, hem començat, tot i que tard, tot i que lentament, tot i que no amb amb el volum que seria desitjable, la temporada de bolets. La temporada de bolets, tot s'ha de dir de tardor, perquè ja saps que això que nosaltres diem, la temporada, a la primavera també se'n cullen, i algunes de molt boníssimes. No?
I alguns anys, al mes d'agost, hi ha unes boletades que...
Brutal, per allà dalt, per la Vall d'Aran. En tot cas, remarcar, m'agradaria... Això crec que no ho hem fet mai. Hem explicat als oients com s'han de recollir, si s'han de tallar o si s'han d'arrencar, que això són dues escoles que estan enfrontades i que són absolutament...
Ho hem fet, eh?
Ho hem fet.
Jo diria, sí, l'escola del Gràcia l'escola del Consorci Forestal, no?
Sí, efectivament, són dues postures que, a més, estan enfrontades, i d'un-hi-do les batuades que se'n generen per les xarxes socials. En tot cas, el que no hem parlat, i és del perill, perquè això seria una secció més aviat de salut. o una secció més aviat de prevenció de riscos. Però és que, donada la situació i donada la que s'està situant, ja han començat a sortir notícies i visites a l'Hospital Clínic. Ara t'explicaré quin paper hi juga l'Hospital Clínic en la intoxicació de bolets. Estem parlant de que hi ha entre 12 i 15 bolets tòxics a Catalunya, que bé, que són aquests, són les lapiotes, els cortinaris, el mataparents, que el seu nom ja ho diu tot,
sí,
la gírgola d'olivera, però sense cap mena...
Fixa't, mataparents. Mata per què? Uh-huh. Perquè la persona que va dir, diu, matarà el parent, però a mi no em matarà.
A mi no, sí.
Evidentment, perquè és la sensació que tenim els humans, no? Fixa't. A mi no em passarà.
I fixa't que és un bolet, en el cas del mataparents. Deixa'm que faci un breu. No ho acabo d'entendre, que es pot intoxicar amb un mataparents, perquè sí, li dona una volta al cep. Sí, és molt proper al cep, però en el moment en el que l'agafes es torna blau. És a dir, que ja t'ho està dient, ei, compte, que sóc verinós. T'ho està dient
el bolet. Gairebé s'encén una bombeta.
No, és que...
Sí, clar.
Sí, efectivament, el seu aspecte ja t'ho diu, no? Però encara hi ha gent que menja...
Sí, però l'ésser humà és complex.
En el cas dels bolets, és a dir... s'ajunten dues coses. Sí. Que el risc és més elevat del que nosaltres creiem, que la confiança és mortal, ja saps aquell cas d'aquell bolotaire de Mataró, que van agafar unes carreretes i entre mig de les carreretes aquell any el fong de les carreretes es va retirar del prat perquè es va agafar una malaltia perquè el va conquerir el fong de les lapiotes i va sortir una lapiota que és molt semblant a la carrereta, tan semblant que aquell bon home que portava 20 anys agafant les carreretes, aquella tardor va agafar les lapiotes sense adonar-se, va arribar a casa, les van menjar i a la nit, conscient del que havia fet, va anar a rebuscar el cistell i va trobar una i li va dir a la seva dona: Helena, soc mort. I va morir. És a dir, que poca broma.
Carles Porta.
No.
Carles Porta.
És així.
Posem llum a la foscor.
Hem parlat dels cortinaris, de les lapiotes, dels mataparents, de la gírgola d'olivera, també un bolet que no acabo d'entendre com és que la gent si pot posar el cistell una gírgola d'olivera, però el que sí que no té cap sentit és el de la faringera borda, que és un dels bolets que es coneix més pel nom científic que pel nom comú, que és l'Amanita phalloides. Deixa'm que t'expliqui quatre coses de l'Amanita phalloides. És el responsable de més del 90% de les morts per intoxicació de bolets que hi ha, bàsicament, Catalunya, País Basc, La Rioja i Castella i Lleó, que són els grans consumidors d'aquest tipus de producte forestal. Es tracta d'una espècie, a més, que sovinteja moltíssim. Jo la veig cada vegada que surto, com a mínim, tres o quatre... Amanites les veig.
I és per tot arreu.
Molt bé.
Ve per tot arreu.
Sí. Té el color, aquell color verd pàl·lid, el peu de color blanc, amb bossa o sense bossa. Es diu Amanita phalloides perquè abans de trencar el barret té aquest aspecte de falo, per això se li diu Amanita phalloides. És a dir, que ja és absolutament fàcil d'identificar, però és que, a més, pot variar moltíssim de coloració, de mida i d'aspecte. Per la qual cosa, hem d'anar molt en compte. Per què? La manitina és un dels verins més letals que hi ha a la natura. Mira les dades. La dosi tòxica és de 0,1 mil·lígrams. La dosi letal és de 5 mil·lígrams. És a dir, una mossegada. Més greu encara. Els símptomes, és a dir, allò de dir, ui, 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 quin mal de panxa que tinc. Si has menjat bolets i tens un mal de panxa, cap al Clínic. Estiguis on estiguis, cap al Clínic. Agafa un taxi, paga el que calgui i vés-te'n cap al Clínic. Per què? A les 12 hores de la ingesta pots tenir una mica de dolor abdominal, nàusees, vòmits, diarrees, però en els casos més greus, és a dir, si és que t'has menjat una manita sencera, ve una necrosi hepàtica i, com deia aquell bon home, aquell boletari de Mataró, ets mort. L'Hospital Clínic de Barcelona és l'hospital de referència a nivell de tot l'estat. per al tractament dels casos de més greus. Si, és per això que els metges diuen que si tenim cap mena de dubte, si és que després de menjar uns bolets diem ui, 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 quin mal rotllo que m'està entrant, no sé què està passant, perquè jo no mai he tingut una intoxicació, però sí que hi he estat al costat d'una persona molt, molt, molt coneixedora també de, dels bolets que, i que en sap moltíssim, no només dels bolets, sinó de moltíssimes coses vinculades amb la natura, que va menjar una cama de perdiu i li va sentar malament. La cama de perdiu, en principi, és...
comestible.
Però té aquesta reacció i es va posar molt malament. És a dir, que anem en compte. Si arribem a temps, només passen a problemes greus el 20% dels casos. Fa només 10 anys, abans de que el clínic es posés de valent, el 80% dels casos eren morts. Hi havia morts, tu ho recordaràs, morts per ingesta de bolets, però jo recordo de veure en el TN una notícia de gent que, mentre estava esperant el bus, al jardí, a la jardinera del bus, havia trobat uns bolets i se'ls va fer a la planxa.
Sí, sí, sí.
És a dir, que hi ha gent que té un nivell d'ossadia i un nivell de... que hi ha molt de valent. Valent, que és un inconscient.
Ho has dit elegant. Nivell d'ossadia.
Sí, sí, sí. Ho he dit de manera... Sí, sí, ho he dit de manera elegant. En tot cas, les recomanacions dels metges, i no dels micòlegs, sinó dels metges. No agafeu mai bolets que no coneixeu, ni tan sols per identificar-los a casa amb una guia de bolets.
I davant del dubte, a la botiga de confiança.
Perdona,
sí,
compte, perquè
clar.
Acaba de sortir una...
Ah,
acaba
una botiga
de sortir,
traïdora.
Acaba de sortir
no, no un... fumis.
Sí, a la Comunitat de Madrid, un
què
poble d'aquests. No sé si era... No ho recordo. Eh?
Allò, gat per llebre.
No sé,
algú que...
no sé si era Leganés o...
Ai, Déu meu.
Crec que va ser Leganés.
El del Lagonès, el monstru.
Van sí. Un home que entra, veu una caixa de bolets d'oferta i saps el que són les cabretes? Ets boletaire, Francesc Mauri?
Poc. En conec 7 o 8 i, bueno, i no surto d'aquí, evidentment, per no prendre mal.
El pinetell, que t'hi tiraries de cap, el pinetell,
sí.
No... I no... té una possibilitat de risc, amb un que se'n diu cabreta, la cabra.
I s'assembla molt en el pinetell.
Per sobre, a la que el gires és de color blanc i deixa caure una llet amb la qual cosa és impossible que un boletaire de primer...
I aquest li diuen cabreta.
Cabreta,
d'acord.
Sí. No és mortal, però és tòxic. Pots
però t'agafa un mal
una
rotllo.
Irritació... Exacte. Mm-hmm. Aquest supermercat
venia cabretes per
pinetells. I aquí, com diuen a la tele, se va haver un follón, m'entens, quan el va comprar? Sí. O sigui que compta amb el que compreu, també. S'han d'identificar per un expert, s'ha d'anar molt en compte amb els bolets, i en tot cas, això, només les espècies que coneixem. Jo, que els conec gairebé tots, només agafo un parell o tres d'espècies.
Sí?
Sí.
Només
i,
dos
i els
o
conec,
tres.
Sí. I conec el carlet, i conec la gírgola, i conec la llengua bovina.
Home,
i
uns camagrocs, una truiteta...
El camagroc
és el meu
favorit. Molt més que el rovelló. Infinitament
i
més
i
que...
la llanega amb la carn...
La llanega...
Sí?
Cuidado,
hi ha alguna confusió?
Sí, m'agrada, amb aquella mucositat, i m'agrada, sí, però no... no. I el carlet, també. No, el rossinyol, el rovelló i el camagroc.
Apa.
Aquí
vinga.
No m'hi moc.
Els bolets del José Luis Gallego.
L'ou de Reig també, per
d'acord.
El concurs.
Quin és el bolet més verinós de tots els que creixen als nostres boscos? El premi no serà un bolet d'aquests, evidentment, sí el meu primer llibre de bolets de Gina Samba i Mercè Tous.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
La garrofa, una joia amenaçada. És que la garrofa porta uns records...
Menjar de burros.
Menjar de burros en una època d'un burro solemne que era Franco i companyia. Té per molta gent té el record de la carestia econòmica de les no és que no em surt la paraula.
De l'autarquia.
De l'autarquia, sí, sí, sí. Tot això. I en canvi, la Garrofa té coses realment atractives.
Sí, sí. L'altre dia vaig anar a planificar una finca al Maresme i anàvem pel mig del bosc, i al mig del bosc apareix un garrofer. I vaig agafar una garrofa que estaven pràcticament al punt i me la vaig menjar crua, tal com baixava de l'arbre. I vaig pensar, ostres, quin luxe que encara puguem fer això, no? És a dir, puguem menjar garrofes així agafades de l'arbre. I em va transportar això, quan era petit, que l'avi, això, comprava garrofa per donar una mica també al bestiar, no? Uh-huh. I clar, amb el temps he anat veient que molts súpers, a molts llocs de menjar, doncs, diguem, de qualitat, començava a aparèixer la xocolata de garrofa, les galetes d'arròs amb garrofa, i tot un seguit de derivats que venen de la garrofa. I al final ens hem anat adonant com a societat...
Però una pregunta, de la garrofa turca o de la garrofa de Reus, per exemple?
Per exemple, jo...
No ho sé, eh?
Els derivats que menjo de garrofa són de garrofa de Tarragona. Però...
Clar, però perquè tu també ets una persona que, clar, tot el tema agrícola el toques no de casa, sinó de l'habitació de casa teva. És a dir, clar...
Però independentment del model econòmic i d'on vingui la garrofa, és un cultiu que és... un cultiu és un arbre que és genial, vull dir, és una lleguminosa, és un arbre resistent a la sequera com pocs. Mm-hmm. L'únic problema que té és que el tenim restringit en un àmbit mediterrani molt concret, que és l'àmbit mediterrani litoral. Mm-hmm. I, a més, en llocs que acostumen a ser dolents, pedregosos... És a dir, el garrofer es col·locava...
Aquella terra, entre cometes, que no vol ningú.
Ara, exacte. Mm-hmm. On no hi creix res, es plantava el garrofer. Per tant, és un cultiu difícil de mecanitzar, és un cultiu que ha quedat com una mica apartat del que seria els circuits comercials. Però quan s'ha vist que hi havia aquest interès, aquesta potencialitat, perquè nutritivament és una bèstia, és un cau de nutrients, vull dir, és perfecte a nivell de vitamines, de minerals, i fins i tot els glúcids que té no són tan agressius com els del sucre mateix, no? Bueno, el sucre, em refereixo al...
Sí.
El sucre que entenem tots de blanc.
El perjudicial.
Correcte.
Se n'abusa.
Exacte.
Si no se n'abusa, el sucre és necessari i l'hem de menjar.
I tant. Sí, com tota la vida, no? Què ha passat? Doncs que s'han començat a fer noves plantacions, ha començat a haver-hi molt interès, però moltes d'aquestes plantacions, o les tradicionals, han patit canvi climàtic, és a dir, està patint moltíssim el garrofer també, perquè està ja en uns sols prims, pobres, en llocs difícils, i si a més hi sumem que el preu ha superat els 2 euros al quilo els últims anys, doncs hi ha hagut molts robatoris, finques obertes, finques apartades, i per tant, els pocs productors que queden de garrofa o els que ho intenten fer se sotmeten a aquests problemes, no?, de robatoris, de pèrdua de producció, i fan que un cultiu que podria ser molt interessant doncs estigui patint.
I ja m'entens pel comentari que faré. Quan veurem la garrofa a taula del celler de Can Roca o un altre lloc? Jo encara no l'he vist, eh? Hem vist les algues, hem vist els xurumbeles, no sé què, a la no sé quantos, però la garrofa...
Ostres, és curiós, eh? Perquè mira que es podrien fer coses. Ara anava pensant plats que he menjat amb garrofa, i des de pastissos a xocolates directament, torrons... Clar, a nivell de postres té un potencial brutal.
Sí, tu imagina't dels tres germans Roca, el Jordi, que
exacte,
és el pastisser, el sí, dels postres i això, que digui, escolta tu, això de garrofa, jo no tinc el cap. Clar, tampoc vaig cada dia en aquests restaurants, molt de tant en tant, no? Però no em sap.
Amb això, els holandesos, que en saben,
caram, sí,
ens compren la garrofa, la processen, en fan xocolates, i els belgues també en fan mil coses, i ens les tornen a vendre. És a dir que...
Tipo Itàlia, amb el pellet,
amb l'oli també, i amb moltes altres coses que agafen, compren, envelleixen, diguem-ho així, ens ho venen. Doncs la garrofa és un cas paradigmàtic. Ja hi ha fàbriques aquí que comencen a processar, però fins ara, això, enviàvem i retornàvem. Amb un consum molt baix aquí, però amb una demanda brutal de garrofa i derivats del, sobretot de l'àmbit centreeuropeu. Jo la garrofa sempre me la miro com el cacau mediterrani, és a dir, és...
T'entenc.
És sí. Per mi el substitut tradicional, evidentment sempre hi ha hagut cacau, sempre hi ha hagut cacau, és a dir,
sí,
fa uns segles que el cacau predomina també en les nostres latituds, no? Uh-huh. Però la garrofa jo crec que és el substitut natural i si volem ser sostenibles hauríem de començar, doncs, això, no? A pensar... Uh-huh. Que té molt recorregut i permetria en moltes zones del país que les condicions climàtiques en un futur seran extraordinàriament extremes, uh-huh. De plantejar cultius d'aquest estil, tipus garrofer, tipus festuc, tipus etcètera, etcètera, molts altres que estan ben adaptats per anar fent aquesta transició en aquests llocs més delicats. Delicats, uh-huh. Vull dir, fràgils.
Sí, 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 sí. Perfecte, doncs una mica sorprès per tot plegat, però hem situat el tema. Fantàstic, fins al proper dia.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
El concurs.
Per què la garrofa és robada de manera massiva? Una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló, mata el premi. De la setmana passada, el Green Mobilitat. Quin és el primer municipi català que ha anul·lat les zones de baixes emissions? Badalona era la resposta. Irma Duran, de Barcelona, t'emportes aquest magnífic lot de cafè novell residu zero. Pots triar entre tres opcions, o les càpsules compostables, o bé el cafè amb gra, o bé el cafè molt.
Meteotaula.
Això és Meteotaula i ens entaulem amb un vi de primeríssima divisió, d'aquells vins que no deixen indiferents, d'aquells cellers que són reconeguts a una gran part del planeta i fins i tot amb premis mundials de primer ordre. Però què passa a casa nostra? Doncs que de vegades sembla que allò que tenim a casa no és tan bo com allò de fora. I això no és que només passi amb els vins, és que passa amb moltes d'altres coses. Per parlar una miqueta del celler Marco Abella, tenim els seus propietaris, el David Marco. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Començo per l'home, perquè tu portes el cognom. I aleshores, perquè algú diria, home, haver començat per l'Olívia Vallès. Què tal, Olívia?
Hola, què tal? Bona tarda.
Aleshores, ja entenem que segurament el celler Marco Abella ve de part de pare, bàsicament.
Sí, de fet, Marco Abella són cognoms del meu avi.
Ah, d'acord.
Que va ser, que el meu pare també des d'ahir juga amb Marco, però el meu avi es deia Ramon Marco Abella, va ser l'últim que va néixer a Porrera. Va néixer a l'apartamentet que tenim al poble.
1934. No, allà... no és el naixement, però decideix tornar vida, a donar vida, el 1934, dos anys abans de la Guerra Civil.
Sí, bueno, és el meu pare va néixer justament aquell any.
D'acord.
I llavors, quan la filoxera va eliminar pràcticament totes les vinyes del priorat, la meva família va emigrar a Barcelona, però van continuar amb unes poques hectàrees i venien el raïm a la cooperativa, al segle XX.
Clar, la filoxera arrasa les vinyes, tinc aquí el 1900, per
exacte,
tant...
Finals del 19.
Sí, finals del 19.
I de fet, el meu avi va emigrar a Barcelona, que de fet va ser el seu pare, quan ell tenia dos anys, és a dir, l'any 1900. El meu avi va néixer el 1898, i ell, als dos anys, el seu pare va emigrar a Barcelona, perquè no, era una zona que va esdevenir molt, molt pobra.
No, i a més, el segle XIX feia un fred que pelava, nevava... Són els últims anys, el segle XIX, que s'ha vist baixar gel pel riu Ebre a ple hivern. Això està fotografiat, i per tant, compte...
No ho devien passar bé.
No.
Si no, no,
no, no, no, no, segur, no. Seguríssim. És a dir, ara el priorat pot ser idíl·lic i tot el que vulguis, però clar, amb les comoditats del 2023.
Exacte. Sí, sí.
2003, l'Olívia i el David es casen i decideixen fer un pas més, elaborar vi, I el 2004 no neix un fill, sinó que neix, bé, sí, un fill, que és el primer vi de Marco Abella, el vi Clos Abella 2004, Olívia.
Sí, senyor, exacte.
Bé, agafat a la història que expliqueu, eh? Sí, si hi ha alguna cosa que queda rapat o de rapo, m'ho dieu tranquil·lament.
No, l'has agafat fil per randa, molt, molt ben. De fet, el primer fill, com dius tu, és el Clos Abella, i el 2005 ja neix el primer fill biològic. O sigui que tot el nostre canvi
comença en el mateix moment. Perquè, clar, avui en dia, com que les parelles fan i desfan i tot això, és fàcil ficar la pota amb coses d'aquestes. Per tant, amb el vi segur que és una cosa bastant més neutra.
Sí,
no?
Sí. Però... sí, sí, però és un bon aprenentatge, no et pensis, eh?
Sí, clar.
Ens va anar bé per l'altre.
Segur, segur, segur.
Sí, sí, el David és telecos i després va fer un MBA a l'IES, jo sóc advocat, vam començar a treballar de lo nostre i ens vam adonar...
Me'n recordo que fa anys veu estar aquí el programa, sí, coincidint amb un premi mundial que us van donar a la Xina.
Exacte.
Per un dels vostres vins. I és un celler dels que he seguit sempre i escolta'm, sempre aneu situant-vos, malgrat aquesta formació i aquesta vida polièdrica, però al voltant d'un projecte familiar.
Sí, perquè el 2005 vam deixar les nostres feines i ens vam dedicar des de llavors 100% al vi. I inicialment ho fas com una decisió sense pensar-ho massa, perquè t'agrada. Després, en perspectiva, veus que va ser una decisió arriscada, perquè hagués pogut no sortir bé.
I encertada.
Però
arriscada, però encertada.
Sí, totalment.
Clar,
sí, sí.
Però devien, en aquell moment, el 2003, el 5, la construcció del celler actual, etc. Amics i família devien dir, escolta, que us heu begut ja a vida al priorat o què us està passant?
Totalment.
No?
Jo recordo quan els hi dèiem als pares que ens deien, home, un dels dos que conservi la feina.
Ja, per si de cas, allò el paracaigudes.
No, ho deixem tot.
Ho deixem tot.
Anem a fer un nou plantejament de vida i ens miraven, i ara que sóc mare, com dèiem, no? I penses, tens els fills que es fan grans, que començaran en un futur a tenir parella, a tenir bona feina, que de cop i volta et diguin, ho deixem tot. M'imagino ara el que devien sentir en aquell moment, però en canvi ara estan molt orgullosos de la decisió que van prendre.
Pocs anys després, el 2011... Primera puntuació, Parker, el Clos Abella, 93 sobre 100. Bé, i la primera anyada del vi al Parer, que és 100% carinyena de la parcel·la al Parer, una mica el vaixell insígnia del celler. A partir d'aquí, doncs, escolteu, medalla d'or a Decanter al Regne Unit, aquest premi del 2014 que en vàrem parlar, a la Xina, el Wine in China, atenció, el Clos Abella 2009 és considerat millor vi del món en un tasta cegues a la Xina.
Sí, per Master
vull
of Wine.
Vull dir, tasta cegues.
Tasta cegues per aquí... 7 Master of Wine de diversos països. Sí, van tastar uns 3.000 vins. Sí, sí.
La gent a Catalunya sap que al Priorat hi ha un Clos Abella del 2009 que va ser considerat millor vi del món i que el podíem anar a veure en el celler, etc. I és... clar, no en som conscients.
A veure, una mica de feina la vau fer vosaltres en aquell moment, perquè realment per nosaltres aquest premi ens va donar una repercussió per poder arribar al públic final molt, molt important, perquè va haver-hi molta difusió a ràdio, tu en vas ser un d'ells, com ens comentaves.
Som modestos, nosaltres som molt modestos.
No, tot ajuda moltíssim. I fins i tot vam tenir repercussió internacional i vam sortir diaris tan importants com The Guardian. És a dir, va ser un trencar potser la bombolla de professionals, que sí que ja teníem un molt bon reconeixement per poder arribar al públic final i que la gent pogués saber que aquí a Catalunya s'estan fent molt bons vins, no només nosaltres, sinó es fan grans vins que tenen gran repercussió internacional. I cada cop jo crec que hi ha més cultura dins del país i cada cop hi ha més wine lovers i cada cop hi ha més gent que ve al celler a fer enoturisme. i tot això és molt enriquidor.
El Blanc Olvieta, Garnatxa Blanca Macabeu, 90 sobre 100, amb un premi. El Clos Abella, el 2016, 95 sobre 100 en el Wine Enthusiast. I bé...
Sí, aquell any, als Estats Units, el Wine Enthusiast va considerar el Clos Abella millor vi de l'any espanyol. És a dir, que sí, hem tingut premis no només a un país i un crític, sinó a diversos països i diversos crítics. No? Això ens dona també més seguretat en saber que les coses més o menys les estem fent bé. Però s'ha de dir que aquí el mèrit, sobretot a part de l'equip, és també de les vinyes.
Sí,
tenim
no,
unes vinyes
però...
molt privilegiades, eh? La natura mana molt
veure,
aquí.
Mira, farem una cosa. Ens heu portat un Clos Abella el 2019 que de, qui diu, selecció especial, 186, per tant, ampolles numerades, 97 punts sobre 100, Decanter 2023. L'anem obrint i anem xerrant. Clar, les vinyes són les responsables, però és el paisatge, és el clima. Crec que l'ubicació de les vostres vinyes realment ho aguanta tot.
És molt privilegiada. Uh-huh. Estem al Priorat, que ja és una denominació que té un clima molt privilegiat i una geografia molt privilegiada, perquè tenim un clima més continental que mediterrani per culpa de la muntanya...
De la paret.
De la paret, exacte, que tenim, que rodeja tot el Priorat, i tenim aquest sol que n'anomenem llicorella, que és aquesta pedra de pissarra que ens ajuda molt també a que els vins tinguin aquest to mineral tan característic del Priorat. Mm-hmm. Però dins del Priorat nosaltres estem a la zona més fresca, que és on hi ha Porrera, que té la gran sort de que no té la paret, que dèiem, i que rep...
El forn no hi és, a primera línia.
Exacte, i que rebem la brisa marina, perquè d'acord. Salou i Cambrils ho tenim molt a prop, en línia recta. Mm-hmm. I llavors, al tenir vinyes que ens arriben fins a 750 metres d'alçada...
Clar, això són metres.
Ens permet que cada matí tinguem aquella boira que ve de la brisa del mar.
I que les nits d'estiu siguin de jersei, gairebé,
exacte.
Amb la marinada i el vent.
Totalment. I amb això tenim maduracions molt lentes, molt equilibrades, amb molta frescor, la planta aguanta amb la fulla verda, i ens va molt bé, perquè podem acabar la barema amb la tranquil·litat de que arribarem al celler amb un raïm amb condicions òptimes de sucre, pH, acidesa...
Ara hi ha anat avançant la tardor, la barema s'ha acabat, etc. Diuen que excepcional, o molt bona.
En el nostre cas, molt bona, sí, sí. Mm-hmm. I, de fet, ha estat una barema on ha estat un any que ha fet molta calor.
Moltíssima.
I les temperatures estan molt altes durant l'estiu, però hem tingut pluges tant a la primavera com al setembre, que ens han permès retrasar molt la barema, i, de fet, ja... Cada anyada nosaltres baremem un mes, entre un mes i un mes més tard, i un mes i mig més tard, que la resta del Priorat. És a dir, Porrera és l'últim en baremar, i nosaltres dintre Porrera, al tenir aquestes parcel·les tan altes, encara baremem més tard. De fet, l'anyada passada, jo aquesta encara no us ho han dit, però la passada barema, la de 2022, vam ser els últims en baremar de tot el Priorat.
Caram, i... avançat l'octubre.
Sí, sí, totalment. Ostres. I normalment sempre acabem finals d'octubre i algun any... hem arribat a baremar al novembre, primera setmana de novembre. Sí, sí.
Voilà. Mm-hmm. Escolta, el color mineral, bé, és de jutjat de guàrdia. és d'això.
Sí, aquí...
Clar. Clar, vosaltres sou professionals, jo sóc...
Sí.
Soc aprenent, eh?
Sí, aquest vi... Ara, nosaltres hem anat aprenent, també.
L'hem deixat respirar una estona, efectivament.
Exacte. Mm-hmm.
Llavors, aquest vi denota, sobretot, fruits negres, mores. Després també tenim com un xocolata amb taronja, xocolata amarga amb taronja. Inclús violetes.
Peces
dolces, violetes. Mm-hmm. I en boca té uns tanins, volem dir... sedosos, no? És a dir, quan el vi està en boca, tens sedositat, notes sedositat, és un vi molt llarg i de fet és un vi que dura molts anys. Ara dèiem això del 2004, que havia estat la nostra primera anyada. L'havíem estat tastant justament fa un parell de setmanes i nosaltres pensàvem que els nostres vins, quan ens preguntaven i quant temps duren en ampolla, no?
Doncs
dèiem
mira,
20 anys potser, Ara ja sabem que els 20 anys es duren segur i que potser
seran
més.
Magnífics.
I que seran més perquè
encara... Perquè pel color pots anar veient si el vi va evolucionant, quan agafa aquells taronges, o fins i tot per l'aroma i el gust. I en aquest cas, les anyades 2004-2005, que són la primera i la segona anyada d'aquest vi, tenen molt recorregut encara per endavant. Tenen un color encara molt viu, molta fruita, acidesa.
Com estem amb alçada, hi ha aquesta frescor també.
Clar.
Que fa el vi molt agradable i que, de fet, és un vi que aquests crítics de Decanter, que bueno, hem tingut el premi, van tastar uns més de 18.000 vins, un jurat d'unes 200 persones, tastes cegues, dels quals
18.000 vins, més de 18.000 vins. 200 persones.
50 Master of Wine i 16 Master Sommelier van tastar entre aquests 200 experts en vi. Vam passar moltes rondes i ja vam arribar a la ronda final i aquest vi ha estat entre els 100 millors del món, tots amb la mateixa puntuació que la nostra, no? D'espanyols, crec que en total han estat 120 que han tingut aquesta puntuació i 20 d'Espanya, però comptant caves, comptant xerris i comptant vins.
De fet, com a vi tranquil, perquè el vi blanc
clar,
i el vi negre...
Esteu al cim.
Gairebé es posa la pell de gallina quan ho dius així.
No t'ho creus massa,
No, perquè, no, o sigui, que estigueu aquí en un programa que fa pena. Vull dir que som humils, som quatre persones que fem el programa com bonament podem els dijous, no tenim cap gran equip, etc. Tenim l'il·lusió de territori, de quilòmetre zero, de sostenibilitat, i fa 12 anys, i que estiguem amb un dels millors vins del món a la taula i no ens ho acabem de creure.
No, ni nosaltres mateixos, que també som com vosaltres.
Clar, és el que anava a dir.
Ja, per això, per això.
Un seguit petit, amb un equip petit, molt unit, que tots
que
tenim molta il·lusió.
No heu arribat aquí a la ràdio amb el xòfer, No. Portes una samarreta fabricada, doncs, industrialment, com la meva, etcètera, clar, tu com a noia vas més,
diríem... Una mica més
presumideta,
no? Perfilada, però que... amb pantalons curts i vaig amb pantalons curts i al final no m'he atrevit.
Però el que sí que ho fem amb molta passió com vosaltres, no? I aquí està la clau.
Jo l'he tastat, és brutal, te'l prendries amb qualsevol menjar, qualsevol hora, etc. I bé, no és un vi que deixi indiferent. L'enhorabona, moltes gràcies i continuem, perquè això no s'acaba.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, sort.
El concurs.
Anem al concurs. El celler Marco Abella se situa a la DO Tarragona o a la DOQ Priorat? Lot de diverses 5 paquets, concretament de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero. És el premi. Si no us va bé, també pot ser cafè amb gra o cafè molt. En aquest sentit, podeu triar una de les tres opcions. I de la setmana passada, el Green Empresa. Quina regió europea serà la primera on hi circularà algun tren d'hidrogen? Doncs sembla que la Llombardia. Una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. El premi Àngel Pastor, de la Seu d'Urgell, el guanyador.
Meteotemps.
Meteotemps, Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Què tal, Sarai?
Hola, molt bé. Encantada de ser aquí una altra vegada.
Fantàstic. Atlas climàtic de Catalunya. Fa uns quants dijous, ara no et sabria dir quants, parlàvem amb el Javier Martín Vide, que ens explicava una miqueta les entranyes de l'Atlas climàtic de Catalunya, sobretot per la gran diferència que per ell havia estat treballar en el món, diguem, del paper, el bolígraf i la calculadora i
espirales, isolínia, samà, etc.
Sí.
Els anys 90 i l'època digital comandada pel Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom, alumne seu, etc. Per
sí.
tant, aquesta part, diguem, la tenim. Que l'Atlas Climàtic de Catalunya és una herència brutal d'un primer atlas, oi, dels anys 30.
Sí, el primer és de la primera etapa del Servei Meteorològic, del 1921 al 39.
Ah,
imagina't si tirem enrere. Sí, sí, és de l'anomenat Atlas Febrer, que es va publicar el 1930 i comprèn aquests anys. I rep el nom popular d'Atlas Febrer perquè el va impulsar el Joaquim Febrer.
No, correcte. Perquè l'hagués fet el mes de febrer, que li devia portar no. bastant més temps, està clar. Clar, aquesta és la brometa fàcil, eh? Aquesta és la broma fàcil. Clar, després sí. arriba la Guerra Civil, les tropes de Franco i el franquisme cremen literalment molts d'aquests arxius, d'altres sí. no, etcètera, i aquí es trenca, no?, la línia del Servei Meteorològic de Catalunya, però l'Atlas Climàtic de Catalunya recupera els anys 90, oi?
Sí, efectivament, precisament amb el catedràtic Martín Vides. Sí, el 1997 es va fer la primera publicació i després es va revisar, es va tornar a actualitzar el 2001.
Per tant, clar, amb més mitjans, amb un ràpid progrés, etc. El Javier Martín Vide ens deia, és que clar, dels anys 90 a ara, amb gairebé 200 estacions que hem treballat del Servei Meteorològic de Catalunya, però a més hi hem afegit les d'AEMET i a més hi hem afegit les de contorn de França, d'Andorra, de l'Aragó, del País Valencià, amb això diu, és que ha estat una meravella.
Efectivament, i també les de l'ACA, és a dir, que tenim un bon garbuix de dades. I abans has anomenat també el Marc Prohom, que és el cap de l'àrea sí. de climatologia del Servei Meteorològic, però deixa'm anomenar
diríem...
també un parell de tècnics més, que també s'hi han deixat la pell, sí. la Mercè Barnoles i l'Aleix Serra,
sí.
que han fet una feina d'interpolació de dades, de composició de sèries climàtiques, i bueno, en conjunt de recuperació de sèries incompletes. I sobretot d'una base cartogràfica de 100 metres per 100 metres, que és gairebé carrer per carrer. Vull dir que aquí hi ha una feinada al darrere increïble que, com bé comentaves, amb les eines tecnològiques d'avui dia, no, que no es poden comparar amb la dels anys 90, doncs ha estat relativament fàcil, però també ha comportat una feina una mica important, no una mica bastant important, sobretot de decidir què és el que ens encaixava més en funció de les nostres necessitats i de la nostra orografia i tot plegat. Per tant, que sí, estem molt contents del resultat final.
Fantàstic. Escolta'm, a nivell de serveis meteorològics europeus, m'imagino que un atlas climàtic amb aquesta consistència, amb aquesta pàtina, no?, de rigorositat, etc., tampoc n'hi deu haver tants. Alguns sí, evidentment, però potser menys dels que ens pensem.
Doncs segurament, tot i que és veritat que pels organismes que de l'Organització Meteorològica Mundial doncs hi ha unes directrius molt clares i sí que és veritat que més o menys qui vulgui estar una mica al dia s'hi hauria d'anar posant. És veritat que, per exemple, ara nosaltres hem actualitzat l'Atlas i comprèn des del 1991 fins al 2020 i llavors, bueno, potser encara hi ha algú que no l'ha actualitzat, però
doncs preguntem-ho d'una altra manera que segurament també ha d'anar per aquí la pregunta. La densitat de dades que té el Servei Meteorològic de Catalunya i a més sumant-hi aquestes que deies, no? AEMET,
sí.
ACA, etc. Bé, al final tenim una fotografia del país bastant envejable.
Sí, i a més accessible per tothom, perquè
clar.
Està accessible gratuïtament a través de la web del Servei Meteorològic i a través de la intranet de la Generalitat. És a dir, que són mapes geolocalitzats i com comentava abans, amb una escala molt acurada i gratuïts. I això jo crec que té un impacte molt important, sobretot a l'hora de prendre decisions, no només de l'administració, sinó també a nivell privat.
Clar.
És a dir, a l'hora de veure una mica quin tipus de construcció
enginyeria civils, arquitectes,
correcte.
arquitectes tècnics, hidròlegs...
Efectivament, fins i tot a l'agricultura també, és a dir, que és més factible plantar blat o ordi? Home, doncs mira, fixa't, en funció d'aquest clima, doncs, en funció d'on visquis, és més una cosa o una altra, no?
I a més, clar, m'imagino any 61-90, no? Quants radiòmetres per la radiació solar hi devia haver en aquell moment? Poquíssims. Poquíssims. Fabra, Observatori de l'Ebre, Lleida, els aeroports i poca cosa més, no? I en canvi ara...
Sí, sèries molt curtes també, veritat.
I en canvi ara, radiació solar, de cop i volta, li hem fet la foto en el país.
Efectivament, I sobretot ens permet també comparar-ho amb el clima dels nostres pares, perquè el segon atlas, que comprèn els anys 60-90, doncs marca diferències importants respecte al clima actual.
Sí. N'hem parlat amb el Javier Martín Vida, ja ho crec. Escolta'm, dius que els resultats són gratuïts, són consultables al web, pot ser fins i tot que hi hagi algun producte especialitzat en el futur, o qui vulgui coses especialitzades se les cuina amb aquestes dades brutes, no sé.
A veure, ara mateix hi ha 68 mapes penjats, i tots corresponent a mitjanes climàtiques, sobretot de temperatura i de precipitació. Mínimes, mitjanes, màximes, mínimes, anuals, estacionals, mensuals... A banda d'aquests 68 mapes, preveiem afegir-ne algun més, especialment pel que fa nombre de nits tropicals, dies de glaçada, tots aquests paràmetres més d'extrems.
Perfecte. Escolta, estem arribant al final de l'entrevista, no et preocupis, mira de cuidar el coll, perquè ho anàvem a deixar ja de seguida.
Parlo massa.
I per tant, no et preocupis. Jo crec que no queda res més en el tinter, i en tot cas, quan hi hagi més novetats al respecte, que diguis, mira, hem publicat això, allò, doncs li podem donar una miqueta de visibilitat, perquè jo crec que es mereix, que aquesta feina, fruit d'anys i anys de picar pedra, de persistència, d'una instal·lació d'estacions mil·limetrada, ben mantinguda, etc., doncs dona els seus fruits, està clar.
I tant. Hi ha molts anys al darrere aquí de treballar-hi.
Ja ho crec. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, geògrafa, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment. Adéu, una abraçada. Faci molt bé.
Adéu.
Adéu.
El concurs.
Doncs aquesta és la pregunta. Quin any va publicar el primer atlas climàtic al Servei Meteorològic de Catalunya el premi al llibre La Terra dels Núvols de Maria Barbal? I de la setmana passada, Llargrin, en quin percentatge de recollida selectiva se situa a Barcelona? Doncs el 40% era la resposta, i atenció, Ramon Suriol de la Granada, perquè t'emportes un sopar per a dues persones. Pots triar amb qui vols anar. Tu segur que tens el premi. I tria una segona persona i anireu a Platja d'Aro, al restaurant Aradi, per gaudir-ne, això sí, en temporada baixa. Cal concretar el dia amb el restaurant. I tot això, gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants.
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà comentar que el dia més assolellat arriba coincidint amb el cap de setmana de Sant Martí, i concretament amb el diumenge. Aquest serà el dia més assolellat i amb una pujada de temperatures més que notable, sobretot a migdia. De nit li costarà una mica més, però també pujarà. En canvi, dissabte probablement hi hagi intervals de núvols, sol i núvols, i això sí, pot arribar a precipitar una miqueta cap a la Vall d'Aran, seria l'única àrea o gairebé la zona que toca l'Aran, eh? En aquest sector alguna precipitació feble i cota de neu que puja cap als 2.000 metres i mínimes cap amunt. Per tant, cap de setmana en conjunt tranquil. Peticions. Ingrid Sanz, fem festa d'aniversari a l'aire lliure a Manresa al migdia. Farà bo, refereix a dissabte, doncs sol i núvols, no? No us heu de preocupar. Pedro García, si podrem veure els estels a Àger dissabte a la nit, dalt de tot del Montsec. Jo crec que sí, que hauran marxat els núvols i bé... Maribel Flores, excursió per Montserrat amb amics. També un dia bonic, tot i intervals de núvols, però sense més conseqüències. I el dia més assolellat arriba pel David Closa, diumenge a Olot, la Sònia Simonet al Pallars Sobirà, la Maria Closes, celebració familiar a Terrassa per dinar. O el cap de setmana a Sant Joan les Fonts, de Sumando Kilómetros con Urucat, o el Joan Maria Mates al Delta de l'Ebre. En els dos casos, també el diumenge més assolellat i els intervals de núvols per el dissabte.
El concurs.
La unitat internacional de pressió atmosfèrica que es fa servir en els mapes del temps actualment és l'hectopascal, però fa uns anys se'n feia servir una altra. Quina? Com se'n deia? El premi una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, l'anomenat Vincles, de la varietat Arbequina, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, d'aquests quatre fenòmens meteorològics, quin és diferent dels altres tres? Tornado, huracà, tifó i cicló. Doncs el diferent era el tornado, perquè l'huracà, tifó i cicló és exactament el mateix fenomen meteorològic. Marc Prim, no diu d'on, però el seu nom i cognom sí, Marc Prim és el guanyador d'aquesta ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, Vincles, de la varietat Arbequina, gentilesa de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Pau Bonet. Núvols decoratius al Molar, al Priorat, a la comarca del Priorat, del dia 5 de novembre. Un cel ben blau i amb aquests fractocúmuls, pràcticament cúmuls humilis, n'hi ha un de mediocris, bé, en definitiva, un cel doncs esquitxat per aquests núvols de tipus baix.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
La setmana que ve.
I la setmana que ve, entrevista en profunditat al president de la Fundació Mobilitat Sostenible, el Pau Noi. Coneixerem la primera ciutat de fusta i els primers mitjons de muntanya, atenció, 100% biodegradables. I tot això al món digital de catradio.cat, del mail, del Facebook i del Twitter. Al Twitter ja ens acostem als 81.000... 800 seguidors. Aquesta setmana el José María Campillo a les vies de sol, Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, sots direcció i producció, i qui us ha parlat una setmana més, el vostre meteoròleg, com a mínim, d'aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi molt bé!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.